I obrim ara la nostra tribuna oberta, la tertúlia quinzenal entre els representants polítics del ple del Consell Insular. Tenim amb nosaltres Ana Cristina Costa, de Sa Unió, benvinguda.
Hola, bon dia.
Na Sònia Cardona, de Gent per Formentera, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I també saludam en Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista, benvingut a Ràdio Vella.
Bon dia a tothom.
A veure, aquesta setmana vam viure la primera sessió de la legislatura i d'aquest any 2019 del ple del Consell de Participació de la Infància i la Joventut. Va ser una sessió molt prolífica amb propostes, de fet desenes i desenes, que podeu consultar a la nostra pàgina web a radioillaformentera.cat, entre les quals ens va cridar l'atenció la inquietud que tenen els joves amb temes mediambientals. Sobre aquest assumpte, un dels temes que va sortir va ser les emissions de CO2. Justament en Miquel Portes, del Col·legi de Sant Ferran, feia una menció sobre el transport, tant el transport públic terrestre, els autobusos, com el transport marítim. L'escoltam.
Que es controlin en general més els horaris de serveis públics, de barques, d'autobusos. Hi ha tres companyies de barques i les tres surten sempre a la vegada, i que les barques i els autobusos també, doncs que tot això és molt gros per al final la gent que ve i gasten molt de petroli, de combustible, i que no fa falta.
Una petició que va molt en sintonia el que demana el Consell Insular en aquesta mesa de transport, no? Com ho veieu?
Jo crec que ho tenen molt clar ells, vull dir, en aquest plenari la veritat és que va ser molt enriquidor, hi vaig poder assistir, i la veritat és que ho tenen molt, molt clar. Vull dir, coses que nosaltres dèiem i plenari darrere plenari, sobretot si mirat una miqueta el que varen dir, és el que demanem nosaltres, però ells tenen claríssim que ha de ser ja. Vull dir que ha de ser urgent. No entenen per quin motiu, per exemple, les barques, que nosaltres sempre ho hem discutit, ho tenen claríssim que no tenen per què sortir tres barques a la vegada, i sobretot, el que deia molt bé, va fer gràcia perquè va dir, i també que puguem sortir el matí pronta i tornar a casa a dormir, no? Vull dir, aquesta cosa que mos queixem tant com adults, però ells ho viuen més dia a dia, no? De que es tenen que quedar adormit, es que buscar un hotel, moltes vegades no n'hi ha, i és una problemàtica. I sobretot també són molt conscients ells de la problemàtica de la contaminació, dels cotxes, motos i tot el que hi ha damunt Formentera. Perquè també un d'ells, si no m'equivoc, recordar-ho malament, va demanar, o una bota era, m'apareix, que va demanar que segons hi hauria més autobusos per esboixos per anar a les bandes i no haver-vos de transportar en cotxe. I també va demanar en aquell moment que si es faria que fos gratuït pels garrits, i m'apareix que la consellera ja va contestar que sí, que seria a partir de l'any que ve, a partir dels 17, abans dels 17. I bueno, no, va fer gràcia perquè moltes vegades nosaltres ho debatem a plenaris, però estar el dia a dia desgarrits i ho viuen molt intensament.
Sí, no, jo crec que és de felicitar-se, realment. I de fet, van sintonia, vull dir, la nostra joventut de Formentera i infància van sintonia en la joventut i infància mundial. Vull dir, Negreta és un referent, és una icona, i realment els divendres pel medi ambient, també l'Escola de la Mola es va manifestar per primera vegada a la plaça de la Constitució, per tant, i és important. I per això, moltes vegades, molts dels temes, quan parlam, deien que la solució està en la conscienciació a través de l'educació, i sí que és veritat que el Consell de Formentera des de fa molt temps també té una part d'educació ambiental, on en col·laboració amb molts altres estaments s'està fent també molta feina pedagògica a les escoles, a part de la currícula que ja tenen les escoles, i tot el que fan les escoles. També hi ha escoles que estan molt conscienciades amb tot i tenen les seves comissions de medi ambient, i bé, tota aquesta feina conjunta d'una societat, d'uns missatges, d'uns canals a través dels que ells s'informen que hi ha aquestes inquietuds, més un treball coordinat de totes les administracions i el servei educatiu, doncs crec que està donant bons fruits, perquè realment, i clar, ells s'estan moguent perquè dins de la nostra generació hi ha encara gent que discuteix el canvi climàtic, que per tant ells ja no parlen de canvi, ja parlen d'emergència climàtica, no? Les paraules són importants perquè ja marquen, i simplement perquè diuen és el nostre futur, no? Que ens estàu deixant, i moltes vegades en altres persones adultes ens diuen això passarà dins de 50 i 100 anys, i penses, egoístament hi ha gent que encara pensa que ell no hi serà, però evidentment algú hi haurà, i ells com a futur del planeta doncs estan més conscienciats, i crec que això és molt bo.
Bé, referent a el que acaba de dir la Sònia, l'emergència climàtica és justament una de les declaracions que duim a aquest ple. Demà la proposarem des de l'àrea de medi ambient, i ja es va proposar també al govern, i s'ha aprovat al govern de les Illes Balears, s'ha aprovat a moltes altres bandes, més de 170 països han aprovat declarar l'emergència climàtica. Que veiem que els nins estan molt conscienciats d'això. El tema de la conscienciació és una tasca que des de medi ambient duim amb molta intensitat, amb iniciatives com el que que és l'educació ambiental. Hi ha una educadora ambiental que està als mesos d'estiu i que a més col·labora dins de les escoles d'estiu i que han fet un munt de tasques de conscienciació. Per què és important? Bo, el dia de reducció de les emissions de CO2, sabem que l'emergència climàtica, principalment el canvi climàtic, és sobretot per les emissions de CO2 que hi fem. Les barques, els cotxes, els autobusos, tot això és el que està. N'hi ha justament 10 consells que recomana l'ONU per a reduir les tasques d'emissió de CO2, que són els que he dut aquí, i curiosament els nins, sense haver-se impregnat d'aquesta part que seria administrativa o instrumental de fer-ho, ja ho tenim quasi tot. Parlant de ser conscient de l'impacte del CO2, reduir l'ús del cotxe privat, mobilitat sostenible, eficiència energètica, energies renovables, seguir una dieta amb una baixa petjada de carbó, consumidor sostenible, plantar arbres, apostar per productes de quilòmetre zero i reclamar més implicació institucional. Crec que dels 10 punts, potser 8 els acompleixen en aquest ple de la infància i és importantíssim veure què hem aconseguit això.
I tenim també un avantatge, que tenim una nova llei del canvi climàtic aprovada al govern de les Illes Balears que té uns objectius i, per tant, Formentera com a administració haurà de treballar per complir aquests objectius.
Són objectius, a més, Sònia, són molt, molt ambiciosos. Quan tu surts fora, t'ho diuen, vam ser a una fira a Barcelona i ens van dir, ostres, tu, la llei de sòls i residus contaminats, la llei de canvi climàtic, que són objectius molt ambiciosos, però sí que és veritat que també que a Formentera estem prop d'aconseguir aquests objectius. Encara hem de fer feina, però estem prop i és important la feina que estem fent.
Jo vull recordar, per exemple, que Formentera va eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús en els supermercats fa més de 10 anys. I són objectius que ara hi ha gent que s'està marcant.
Ara vaig a dir una petita cosa sobre això, que una bota, no em recordo ara el nom, sé que de llinatge és Ureta, i sé que va dir, molt important, que va dir que...
Iria.
Ah, Iria, gràcies. Va dir una cosa molt important, no? Que estaria bé que els comerços posassin, ella va dir com a exemple, dan solucions, el que m'agrada és això, que els boixos donen les solucions. Que hauria, estaria bé que hi hagués un camió d'aigua o algo que la gent pogués anar a la seva ampolla de vidre, omplir-la i endur-se anava cap a casa. Vull dir, va aparèixer genial que una nena que deu tenir 10, 12 anys màxim digués allò tan important que nosaltres fèiem, com ha dit la Sònia, el del plàstic, sí, però ens oblidem, que ja sé que no és competència nostra, que el comerç mateix no podem impedir moltes vegades que te'n vas a un gran centre comercial o els que tenim aquí, Eroski, qualsevol supermercat, que et venen bandejas en quatre pares dins un envoltori. Jo tot això ho dic perquè els boixos ho tenim més conscient que nosaltres. La nostra base d'esgarrits és superbona, però boníssima.
Però crec que els objectius són, vull dir, una part molt important és el consum responsable. Està
clar.
Crec que al final és... aquests supermercats, ells fan polítiques, per tant, tenen una producció irresponsable, però nosaltres podem tenir un consum responsable. Ah. Si tots no compram ningú d'aquests productes sobreenvasats, els deixaran de produir.
Mira, ho podem escoltar a Iria de Ureta, del Col·legi del Pilar de la Mola, fent aquesta proposta.
El que proposo és que hi hagi fons a cada supermercat. Per què? Perquè jo he vist files interminables de garrafes de plàstics plenes d'aigua i jo crec que seria millor tenir una font de metall que pogués donar la primera vegada que et donin una ampolla de vidre i tu rellenar-ho i que t'ho cobrin. I així no tens que comprar plàstic per res.
Aquesta és una proposta pels privats, no? Però hem vist a les festes, per exemple, que hi ven aquestes fonts amb uns filtres que converteixen una aigua potable, però més aviat dolenta de gust, la de la xarxa general, en aigua bona i saludable, segons diuen ells mateixos. La qüestió és, si els privats no fan aquesta passa, des de l'administració pública es pot fer aquesta passa, de la mateixa manera que hi ha camions que van a omplir aigua, que hi hagi alguna manera de dispensar-hi on tu, comprant l'aigua, puguis tenir aquesta aigua filtrada?
Estem en aquest punt. Sabem que al mes de setembre, al ple, van declarar un Consell Lliure de Plàstics d'un sol ús. Aquesta iniciativa ja la van parlar dins del plenari i que tenia unes passes a fer. La primera va ser fer el ple directament lliure de plàstics d'un sol ús i lliure de càpsules també de cafè. Sabem que fem un cafè al ple i les càpsules són compostables, ho dic, perquè
sí,
és una...
Sí, càpsules
d'aquest tipus. La segona passa d'aquesta iniciativa és fons que estem a punt d'acabar d'aconseguir el que seria tot el tràmit administratiu per poder veure quines es fiquen, una font a cada un de les dependències del Consell, inclòs aquí a Radio Illa, també està previst que es fiqui una font del Consell d'aquest tipus, o sigui, d'aquestes que dius que agafen l'aigua de la xarxa i la fan un poc més mineralitzada, que sabem que sí que és potable, però amb aquest tipus és més més fàcil que la gent la consumeixi. I la tercera fase que estaria prevista seria estudiar que hi hagi fons a les places dels pobres. Justament aquesta iniciativa que té la Nina ja la teníem prevista fer-la dins de tota aquesta iniciativa.
Jo vull descartar que qui vulgui pot consultar la pàgina web de Gent per Formentera, però una de les mesures que portàvem en el programa quan concorrèrem en aquestes eleccions és crearem una xarxa de fonts d'aigua potable a les àrees del Consell i dependències i espais públics. Per tant, era un dels nostres compromisos electorals.
Sí, però això no treu que després, el consumir naltros domèsticament, hàgim d'estar doncs, pagant molts de sous i portant garrafes i garrafes de plàstic. No? Ella entrava més aquí, no?, en el consum diari.
El tema del plàstic, també jo una cosa que voldria també ficar en relleu aquí a la taula per el tema de que té una publicitat molt dolenta, és plàstic d'un sol ús, però el plàstic PET és un dels millors materials reciclables. Té un alt valor si es recicla bé. És que és molt, molt més dolent. És bric, i ara sembla que hi ha tota una campanya de que els brics sembla que és, i és un material ara mateix molt menys reciclable. Tampoc no fiquem el dimoni en el plàstic PET, perquè justament és un dels residus que si està ben utilitzat, fixa't que jo t'he dit que s'han d'eliminar els plàstics d'un sol ús perquè hi ha alternatives per poder fer-ho. Però no vol dir que no han d'haver, ni han situacions en les quals no es pot fer una altra cosa. Nosaltres hem de buscar que no passi això, però tampoc no hem de ficar el dimoni en el plàstic d'un sol ús, perquè justament és un residu d'alt valor. El valor vol dir que si nosaltres el reciclem bé, en el cànon de reembolsament que ens fan les companyies de tractament, hi ha un alt valor retornat. Llavors també és important que si hem de fer ús d'aquest tipus de plàstic, que el reciclem bé, el fiquem on pertoca.
Però jo penso que, el plàstic que tenim l'hem de reciclar bé i tal, però jo penso que el que ens estan demanant ara és que anem a l'arrel del problema, i l'arrel del problema és la producció i el consum responsable.
Exacte, totalment. Uh-huh.
I evidentment podem evitar, podem evitar consumir i que el plàstic que tinguem no sigui d'un sol ús.
Exactament.
Però... I que l'usis una vegada ara, i una altra.
Ara vaig a dir una
cosa. O substituir plàstic per vidre, molt més durable i que...
Com ha dit molt bé ell, és reciclable i tornem a reutilitzar-ho. Hem d'anar molt alert amb això. Ho dic des del meu punt de vista perquè si ara anem a cartó, paper, què tabarem, què farem perquè tot això sigui... Cuidado, anem a veure que no sigui una arma de doble fil.
Un apunt només. Es calcula que el 80% dels envasos que es poden reciclar, no?, finalment no acaben en el procés de reciclatge, sinó acaben en abocadors, en incineradors o directament al medi ambient.
Aquest concepte d'economia circular és aquest. Mm. És que res se surti d'aquest cercle. Que sigui una cinta de Moebius perfecta on es produeix... Es dissenya l'empaquetatge de forma sostenible, es consumeix de forma sostenible i després tot el que es genera de residus, perquè tot i que la tendència és anar a residu zero, sempre hi haurà una part de residu i que aquest residu, el 100% d'aquest residu, sigui tractat correctament. Aquest és subjectiu i on hauríem d'atendre. I totes les mesures personals i polítiques haurien d'anar en aquest camí.
Justament per això hem fet visites des de Medi Ambient, he anat amb un dels meus tècnics a visitar algunes plantes de les que són referents a Espanya, Los Hornillos a València. Això que dius de l'economia circular és impressionant. Sabem que València és una de les ciutats més grans d'Espanya, genera tones i milers de tones horàries de residu, i quan tu vas a aquella planta i veus que estan al costat de la planta, l'olor que fa és a eucalipto. És impressionant el tipus de residu, i ens ho van explicar, que n'hi ha empreses que van a comprar, que els hi compren el plàstic, que treuen perquè tenen un sistema de reciclatge tan bo, de separació del residu, de llaunes, de plàstics, de tot tipus de materials, que llavors és que el residu és de molt alt valor, i hi ha empreses que van a comprar aquest tipus de residu per tornar a ficar-lo dins del sistema, i això és l'important. Sí que és possible. Hem de primer tractar de consumir menys, perquè una de les coses molt importants és el consum responsable i sostenible.
I el cost que genera tractar tots aquests residus. Cost energètic, humà i econòmic, finalment.
Però és que hem de fer el que seria tota la cadena. Si nosaltres consumim menys, per exemple, ara mateix els mòbils, vivim encadenats i són uns dels més contaminats, són residus electrònics que són d'alt valor contaminant, d'un potencial contaminant increïble. Cada dos anys estem canviant de mòbil. Perquè es queden obsolets, agafem un mòbil i quan ja no sigui útil perquè s'ha romput, ja el canvies, però no abans.
Després hi ha el tema de l'obsolescència programada.
Bueno, sí, estava pensant en l'electrònica, hi ha l'obsolescència programada i l'origen dels materials. Sí. És molt difícil ara consumir mòbils que siguin realment socialment responsables i que puguin garantir que tots els mitjans no s'han... Perquè sabem que a les zones on hi ha coltan i altres coses que són necessàries per fer mòbils, hi ha guerres i... Però, per tant, el mòbil és molt més complicat que això.
Bueno, però... està clar, però s'ha de ficar en marxa, no? És complicat, sí, però... Ho ho de tenir en compte.
Un comentari sobre aquest camí cap a la sostenibilitat de Formentera que ens fa un oient. En Joan diu: la depuradora va com va, la planta de Gesa fa fum, continuen les cremes de grans masses de restes vegetals a la planta de transferència.
Bé, les cremes de, o sigui, anem per parts. El tema de la depuradora, justament acabam de fer el darrer ple o l'anterior, ara mateix no te puc dir la data exactament, en el qual hem demanat que es faci una adequació i s'ha demanat al govern de formal que es facin actuacions tant a la planta depuradora com a semissari perquè fa falta que es faci. Referent a la planta de, a la planta de Camarí, la planta de Camarí està pendent de que hi arribi un desercable, el projecte està molt avançat, està en marxa, no s'ha aturat, continua en marxa, ja s'ha fet inclús reunió a Formentera de replanteig de lo que és la ubicació de com hauria d'anar aquest desercable perquè es pugui dur endavant. Quan tinguem això en marxa, perquè sí que és veritat que el subministrament elèctric també ho hem de garantir, és nostre subministrament elèctric, i hi ha una llei que consideren des de Red Elèctrica, que és la llei de connexions N-1. Si només en tenim una connexió no pot funcionar, hem de tenir almenys dues perquè es garanteixi la connexió elèctrica de silla important. Sabem que la planta de Gesa està obsoleta i ho hem demanat, ho hem dit tantes vicepresidentes del govern com el conseller de Medi Ambient, com el director general d'Energia, i estem tots treballant en el mateix camí perquè tinguem aquest cercable i puguem fer el canvi d'aquesta planta. I per últim, el tema de la crema de restes de poda, el problema ha estat en que han arribat grans masses vegetals en un parell de dies, i just ha estat ara, ahir mateix a la tarda estiguem treballant en això, i ara mateix no està fent per a deixar que respiri un poc també l'aire, i el que havia arribat era matèria massa verda. Aquesta matèria massa verda li costava molt de cremar i llavors feia molt de fum. Ara mateix està aturat perquè el que n'hi ha també són tocons d'algunes palmeres, i aquests tocons d'algunes palmeres costen molt de cremar. I llavors fa falta massa d'altre tipus perquè acabin de desfer-se, perquè aquesta matèria, que d'alguna forma ens hem de desfer d'ella, d'una manera o d'una altra ens hem de desfer d'ella. I ara mateix la que s'estava fent, han anat els tècnics de medi ambient, dels agents mediambientals, han anat a veure si s'estava fent bé, s'està fent bé. Ens costa que ahir va haver una inspecció i s'està fent el que pertoca, però sí que és veritat que per no afectar a lo que és el veïnat i la gent de Silla, es farà un poc més gradual perquè l'impacte sigui menor.
Sònia?
No, jo penso que molt adequada la intervenció d'aquest oient. Evidentment, com deia el conseller en competències actualment, el nou enllaç elèctric, imprescindible, la central elèctrica s'ha dit aquí, en aquest mitjà, que tenim una cafetera, no una central elèctrica, una turbina més antiga d'Espanya, per tant, insostenible, també enllumenat públic i moltes estan dessalant l'aigua, per tant estan usant energia per tenir aigua potable, parlàvem de l'aigua i del cicle de l'aigua, però també de com tenim aigua, per tant un consum que requereix ser més responsable per això, per la manera en què el fem. Evidentment, amb els objectius, dèiem abans, de producció i consum responsable, però i tendint cap a l'economia circular, però en termes d'energia es parla de tenir una energia assequible i no contaminant. Aquest és l'objectiu que nosaltres com a gent per Formentera políticament buscam. Evidentment, per Formentera crec que hauríem de tenir, jo crec que com a consell ja s'està treballant, però és urgent tenir un pla de desenvolupament d'energies renovables per Formentera. S'ha parlat molt de si Formentera podrà ser o no 100% sostenible, però hauríem de tenir un pla i avaluar. Ara que hi ha en molts altres termes que hem parlat i hem establit capacitats de càrrega de Formentera, una vegada tens les capacitats de càrrega, tens les capacitats. A les noves, a les places turístiques que ara s'han regularitzat, se'ls ha exigit alts estàndards de poc consum d'energia, perquè no és només quanta gent, sinó el que volem que aquesta gent consumeixi, com es transporti. Tenim la llei de sostenibilitat de mobilitat, s'ha d'aplicar, hem de tenir una nova contracta de servei públic que siga més sostenible, i és molt important fer una combinació adequada d'instal·lacions energètiques d'autoconsum de grans superfícies, com podria ser els polígons industrials o alguns edificis d'esconsell com aquest o les escoles, i petits parcs solars. Però això ha de ser exactament el que es necessita. I per tant, per això s'ha de fer un pla i s'ha de fer una política coherent, basada en dades, basades en necessitats, però que l'objectiu siga tenir una energia assequible i no contaminant. I garantida, evidentment, perquè hem de garantir.
Justament això, Sònia, és que sí que et puc parlar perquè no sé si saps que jo sóc enginyer electrònic i justament és la rama en la qual he estudiat, i el meu projecte final de carrera va ser l'anàlisi de l'autoabastiment de Formentera mitjançant renovables. Del tema he estudiat un poc. No només ha de ser plantes, les plantes fotovoltaiques, solars, eòliques, de tot aquest tipus de compostables, piles d'hidrogen, hi ha un munt de fonts d'energia renovable, maremotriz, geomotriz, un munt. Però ara mateix també està, el tercer cable és molt important justament perquè també és una font d'energia renovable. Ara mateix l'energia també importa d'on ens ve l'energia que ve.
Quina compres.
Exactament, la que ens vindria pel cable, molta vindria no només de Mallorca, vindria de més enllà, de les zones més renovables d'Europa, vindria del nord d'Europa i seria que Formentera pujaria un munt el seu, la seua subministrament d'energia renovable.
Sovint la gent diu et compres un cotxe elèctric però l'energia elèctrica també es fa amb una... No, però a veure, no és igual d'eficient el consum d'un motor, d'un cotxe, que una gran central elèctrica que puga amb energies renovables està subministrant energia elèctrica a casa teva i per carregar el teu cotxe.
Parlant de renovables, hi ha en projecte una planta fotovoltaica a la Mola?
Sí.
Sí.
Com la veieu? Dic perquè l'anterior planta fotovoltaica va despertar una certa oposició Formentera.
Però jo crec que sempre que tinguem... Si es pot revendre, és que aquest és... Jo crec que és la base, no? Si realment aquestes plantes poden vendre aquesta energia a les centrals, jo crec que és beneficiós.
Ara és obligatori. Ara és obligatori.
És obligatori comprar-la. Que abans no era, no?
Exactament. Que Formentera... No, és que abans no es podia. Ara és obligatori. Ara la companyia elèctrica està obligada a tot l'excedent d'energia renovable que es generi una instal·lació fotovoltaica, rebre-la.
Igual que d'una casa, també, si es fes...
Exactament igual.
Però jo crec que això... Jo crec que no és estar en contra, és com tot, hi ha avanços energètics que coses que potser fa 10 anys, quan s'estaven plantejant les normes subsidiàries, les instal·lacions energètiques d'autoconsum estaven molt cares, actualment aquest preu està baixant exponencialment i hi ha ajuts per part del govern, per tant, estem en una situació en què això, aquesta via, que quan a vegades la plantejàvem des d'altres partits ens deien que érem somiatruites, aquesta via avança a una velocitat de creuer.
I s'ha fet, penso... Sònia, del tema del govern s'ha fet també una bona una tasca ara mateix just en les darreres reunions que hem tingut, perquè el que els han demanat és que la línia d'ajudes que hi havia, que estava molt aturada en el temps i a Formentera no es beneficiava, el que s'ha fet és que estigui oberta sempre. Llavors, sempre que hi ha dijous, es podran anar adjudicant ajudes i això sí que ajudarà que Formentera pugui ser més renovable.
I però jo penso que, responent a la pregunta que formulava...
La planta a la Mola.
Com a gent per Formentera, nosaltres sempre hem dit, i volem dir el mateix, vull dir, evidentment volem una energia assequible i no contaminant, i evidentment ha de ser un pack de totes aquestes mesures, però jo penso que és precipitat començar a autoritzar moltes plantes que fan un consum del territori sense tenir clar quanta energia necessitem i fer com un pla, o sigui, s'ha de tenir ben clar...
Que fer un pla, ho has dit molt clar, però que tampoc no pots es posar un límit, no vol dir que es pugui fer una, dos o quantes, igual que en el turisme, igual que en les cases que es lloguen, igual que en tot, hem de saber fins on arribem.
En el tema de la capacitat elèctrica, sincerament, Red Elèctrica publica anualment les dades de consum elèctric de totes bandes. Tu pots treure les dades que tenim de consum elèctric de Formentera.
Però volem amb les que tenim ara? Jo treballaria amb el sostre de turisme i de població que volem tenir, inclús s'afrontant com a turista i tal, i pensant en que amb les mesures polítiques que prendrem aquestes persones que estan sobre silla consumiran menys.
Sí, exactament, però el que t'he dit, ara mateix ja tindríem el sostre energètic perquè sabem les dades de lo que s'està consumint ara mateix. Primer, se referent a la planta fotovoltaica de la Mola, des del PSOE, lo que hem dit tant a la campanya com a partit polític, com a PSOE Formentera, és que necessitem fonts d'energia renovable. A part del cercable, fan falta fonts d'energia renovable pròpies a Formentera. Aquestes fan falta. I si volem anar cap a 100% renovable, el 100% vol dir que no hi hagi altres fonts d'energia. I llavors les hem d'aconseguir d'alguna manera. Referent a aquest projecte de la Mola, acaba d'arribar, ara ja te puc parlar també com a conseller de Medi Ambient, ens acaba d'arribar ara mateix el projecte. Els tècnics han d'analitzar aquest projecte que ens ha arribat, perquè el que està ara està ara en un tràmit d'exposició pública, de delegacions i de que totes les parts interessades, de les quals formen part, puguin fer les seves al·legacions. Si acaba d'arribar, no te mentiria si te dic que va arribar ahir o després ahir. Ens ha arribat a Medi Ambient, ara estan els 30 dies hàbils per tal de fer totes les al·legacions pertinents del que hem rebut i el que es necessita. Si no constreny cap tipus de normativa, ara mateix el que sí que tenim clar és que si hem d'encendre la turbina és una qüestió de calaix, fusta, pi, és una deducció lògica que faig moltes vegades, Si ara mateix hem d'encendre la turbina en punts en el qual arribem al límit de sobrecàrrega vol dir que amb el que ens arriba no en tenim prou. Això és tan senzill com si hem d'encendre la turbina és que no en tenim prou. Llavors fan falta més fonts d'energia que siguin capaces de fer això. Si el tercer cable que vindrà ens dona molta més capacitat, està clar que a lo millor tot pot venir d'ahir, però encara no està el tercer cable. I què fem fins aquell moment? Esperem i continuem. Hem de buscar solucions, tant d'ara com més endavant. És més, si podem injectar en tota l'energia renovable que injectem a la xarxa elèctrica, no és dolenta, és deixes de dur-la d'una altra banda, deixa de transportar. El transport també consumeix, el transport també és contaminant. No fa falta transportar-la, no fas un ús d'un camí que no és necessari. I per últim, ara mateix que l'energia renovable és l'única que podem dir que és totalment no contaminant. Que sí, que fan falta. I també la vida útil de les plantes està voltant ara els 30-40 anys. Marquen 25, però poden durar 30-40 anys. Ara mateix són molt més eficients que les que hi havia abans. El que és una planta de 2 megawatts, com la que hi ha a Calasaona, que era molt gran, una planta de 2 megawatts d'ara pot ser tranquil·lament la meitat d'espai.
Aquestes són 1,9 megawatts, 2 hectàrees. Dos hectàrees.
Evidentment, haurà que veure cas per cas, però que sí que pens que hauríem de que això es converteixi en un debat planta sí, planta no, depèn d'on està ubicada, depèn del consum, depèn de les àrees, depèn de la solució que portarà i depèn d'un pla on ens diguen exactament a què podem, perquè si hem de tenir petits parcs solars, quants i on els ubicarem? I si potser no en fan falta? Per tant, jo crec que ens falta molta informació per poder, com a societat, prendre una decisió i no estar rebent projectes perquè fan falta.
Sí, però jo crec, com ha dit Antonio, que és molt important veure ara el que tenim i el que necessitem. Quan encenem una turbina, en sus mals que fa, en sus prejudicis que té, crec que això s'ha de valorar. Crec que, com ha dit ell molt bé, com també conseller de Medi Ambient, que toca, s'ha de valorar molt bé què és millor i què no. No et dic, s'ha d'estudiar, com ha dit ell, aquell terreny, el que hi ha, el que implica. A millor no toques quasi res, a millor és posar una hectàrea, o posar, no sé, és que no sé què fer, eh?
No, però
vull dir que és estudiar-ho bé, perquè potser sí que és una solució puntual fins que arribi, perquè he de recordar que jo duc aquí dins 10 anys quasi i hi ha cosetes, com hem dit abans, semisari mateix, que no s'ha reparat mai. Hi ha coses que tarden. Si tercer cap, espero que no tardi tant, però no ho sabem. Entonces hem de fer solucions, i és que toca manar en el moment, és que ha de prendre també decisions assessorat, per supost, i assessorat de la millor manera, i que haigues menys malefici possible, vull dir que tot sigui benefici.
Per cert, demà a les 9 del matí tenim ple al costat de l'hospital, al centre de dia, ja esteu tots convidats, si no també podeu seguir-ho a través del YouTube, al canal del Consell Insular de Formentera, allà podeu seguir el ple. Nosaltres també aquí al de Farafar anirem fent connexions de tant en tant. Res, se'm us exaureix el temps ja, només recordar-vos que tenim en José Boto, que farà demà divendres una actuació de monòlegs al restaurant Canalina, al Pilar de la Mola, sopar més monòleg, demà divendres a partir de les 10, informació al 971 32 70 68 7068 a Canalina. Antonio Jesús Sanz, Sonia Cardona, Cristina Costa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tothom.
Bon dia.